Temen una intervenció d'Israel a les pròximes hores. El govern espanyol recomana a la flotilla no entrar a la zona d'exclusió i els avisa que el vaixell de salvament no hi entrarà per no posar en risc la integritat física de la seva tripulació.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12:05. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'unes jornades d'emergència climàtica que se faran a la universitat. Unes jornades que volen centrar-se en l'època de la desinformació. Per què? Ara que som conscients del canvi climàtic, surten negacionistes. Qui hi guanya? Qui hi ha darrere el negacionisme del canvi climàtic? En parlarem amb Ruth Escribano, que és coordinadora de l'oficina de cooperació d'aquestes jornades. També parlarem, precisament, sense sortir del medi ambient, del problema que tenim en set serps en els illots de les nostres illes. Concretament, per exemple, que el Viana, malgrat, set serps s'estan menjant set sargantanes. Hi ha sargantanes illenques que estan a punt de desaparèixer per mort de set serps. Set serps neden fins en els illots i lleven el menjar o se mengen directament a set sargantanes. Un vertader problema. Més animals, perquè la radiografia mallorquina parlarem amb la Magdalena Drové sobre el me ecològic. Me ecològic, no xot d'aquest de granja enorme de la península. No, me ecològic fet aquí a casa nostra. I amb en Xavi Oliver, avui en el nostre món de paraules, viatjarem fins a un país que té un idioma curiosíssim, Islàndia. I per què d'incuriosíssim? I perquè sembla que és un dels idiomes escandinaus, vikings, més antics, té més de 1.000 anys i està pràcticament intocat. Per què? I perquè és una illa, igual que nosaltres. Així que en Yolanda Ruiz és a producció i en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Ja és una cançó tradicional irlandesa, originalment cantada en gaèlic per tant Thin Lizzy en els anys 70 com Metallica l'any 2000 van fer aquesta versió rockera. Mireu, començant parlant d'unes jornades que se faran dijous i divendres a la universitat en el títol Actuem ara, emergència climàtica en temps de desinformació, una iniciativa que posa focus en els reptes actuals de la crisi climàtica i el paper de la cooperació i la informació rigorosa per fer accions col·lectives. En parlem amb Ruth Escribano, que és coordinadora de l'oficina de cooperació i impulsora de les jornades. Ruth, bon dia, benvinguda, com estàs?
Pues molt bé, moltes gràcies pel vostre interès i encantada de poder participar avui al programa.
És que nosaltres som molt sensibles amb aquestes qüestions i ara que ho deien en els titulars, quan semblava que començàvem a ser conscients de l'emergència climàtica, arriben els negacionistes. Què hi ha darrere dels negacionistes? Qui hi guanya? Per què diuen aquests dolls que no se basen en cap eficiència a evidència científica? Què hi ha darrere? Qualcú hi guanya amb aquesta desinformació? Perquè és que no, jo personalment no ho entenc.
Bueno, negacionistes ja fa molta estona que estan i que se fan sentir. Els interessos que pot haver darrere són molt diversos. Està clar que negar una evidència com la que tenim totes les bases científiques de fa molt de temps i en la que ja des dels anys 70 se xerra de posar límits al creixement i també que té que veure amb tota aquesta acció antropocèntrica respecte a lo que són les nostres pràctiques en la natura, és una qüestió que ja té una llarga trajectòria i els negacionistes pues, aprofiten aquest discurs negacionista per precisament no fer veure la realitat i confondre a les persones que a lo millor no tenen ocasió de poder informar-se bé o no cercar una font d'informació que siguin realment bones per poder també aprofitar-se d'aquesta confusió per molt d'interessos que poden ser molt diversos, per continuar creixent, per continuar fent aquestes pràctiques que sabem que són perjudicials, no només aquí, perquè això també les jornades tenen molt clar que és una visió local, global. Moltes de les nostres pràctiques tenen repercussions molt més greus a altres territoris i altres pobles en els que estan patint les conseqüències de la crisi i la crisi climàtica.
Fixeu-vos si és cert el que diu la Ruth, que fa 53 anys, l'any 1972, un grup de científics anomenats el Club de Roma van publicar un document titulat Els límits del creixement, on ja advertien de tot això. D'acord que no els hi fessin cas en els anys 70, però és que avui en dia, francament, és pràcticament inconcebible. Heu preparat 14 hores de debats, tallers, conferències. Són unes jornades obertes a tothom. Hi haurà fins i tot activitats pràctiques i artístiques. Qui hi pot anar i com hi podem acudir dijous i divendres a Soliver? Què hem de fer per anar-hi?
Bueno, realment l'Oficina de Cooperació de la Universitat de les Illes Balears organitza jornades d'aquest estil cada 2 anys, sempre amb aquest esperit, obertes a qualsevol persona interessada i intentant que siguin activitats molt atractives i també pensades per diferents públics i en diferents horaris i intentant arribar al màxim de persones que puguin estar interessades a apropar-se en aquest cas al campus universitari, a la seu universitària de Menorca i al Teatre del Mar, on tindrem una cloenda molt especial. Llavors, bueno, pues enguany, com comentaves, tenim tallers que tenen que veure amb coses més pràctiques, però també tenim la sort de poder comptar amb persones expertes que ens poden inspirar, en les que podem reflexionar conjuntament, debatre, compartir inquietuds o demanar qüestions que a lo millor no tenim ocasió normalment per informar-nos així com toca i tenim aquest luxe de comptar, pues, per exemple, amb Eva Vilaseca, que és investigadora i divulgadora científica, Ana Maria Serra, que és una ambaixadora europea climàtica i creadora de continguts, que és com un influencer. O sigui, diferents perfils. Tenim, per suposat, la visió ecofeminista de Margalida Ramis, la sort de comptar amb Fernando Valladares, que també sabem que sempre és un referent i una persona que ens dona moltíssima llum respecte a tot el que està passant actualment a nivell local i global, i després activistes joves com pot ser en Pere Joan de Fridays for Future, altres investigadores. Llavors, tot això, el poder compartir amb persones que realment s'hi dediquen i tenir espais molt propers, tipus fòrums de debat o converses informals. Després també tenim un taller ecosocial a la UIB on compartim amb alumnes que han fet iniciatives molt interessants a la Universitat Complutense de Madrid. Són aquestes qüestions les que poden permetre que diferents persones s'apropin a el que dèiem al campus i aquí vos esperam, a l'edifici Margalida Comas i Cans, demà i passat demà.
I t'anava a demanar que demà començava un seu fòrum que ens preocupa. En què consistirà? Què ens preocupa? Perquè a tu i a mi està molt clar que mos preocupa, però veient la gent aferrada a les xarxes socials, de vegades m'apeguen ganes de partir d'aquest món.
Sí. Bueno, és que realment volem escoltar, també. Són espais de molta escolta activa, perquè aquí a la universitat tenim col·lectius, per suposar, tot l'alumnat, que potser també tenen moltes inquietuds diferents a les que puguen tenir altres, els companys i les companyes de personal d'administració i serveis, el professorat, vull dir, i qualsevol persona, com deia, interessada en poder participar-hi. Llavors, escoltar, veure què realment ens preocupa, és important, perquè si no després no sabem on posar el focus de les nostres accions, no? Per transformar i per poder cercar solucions i alternatives a lo que realment ens està preocupat en aquest moment. Aquest fòrum té aquesta visió que després, fruit de tot el que surti en el fòrum, pues, se podran anar anar pues, de qualque manera abordant aquestes inquietuds al llarg de les jornades.
També te volia demanar que hi ha molt de ponents que han entrat amb força, ara que ja negava un poc les xarxes socials, però sí que hi ha joves que han entrat amb força precisament a través de les xarxes, sí, que també serveixen per denunciar la crisi climàtica. Tant de bo, tant de bo tots fossin així, perquè és una eina poderosíssima, eina és sinònim d'arma en molts d'idiomes. Per tant, hauríem de tornar aquesta eina en el nostre favor, en el que defensam el medi ambient i també l'interrupció d'emissions de hidrocarburs i de combustibles fòssils. Les xarxes poden arribar a ser el nostre gran aliat si ho sabem vendre bé, perquè avui en dia les coses s'han de vendre molt bé. Tu què penses?
Sí, clar, tot té la seva cara positiva i negativa. Des de les xarxes socials i sobretot els moviments estudiantils i d'activistes climàtics per la justícia climàtica de diferents punts del món, el fet de que puguem estar en xarxa i fer aliances estratègiques internacionals, hem vist com els joves s'han mogut per aquest tema des de diferents punts del món i això està posant un focus important en aquesta qüestió i llavors visibilitzar tot això i aprofitar aquesta informació que sí que realment ens permet poder actuar després en conseqüència i en coherència, pues és superimportant. Clar que també hi ha molt de pues, desinformació, punts d'informació que potser no són tan bons i que poden posar pues, això, una confusió que també està a la xarxa, també la podem trobar, per suposat. De qualque manera, les jornades, en totes aquestes participacions, el que es vol és poder aprofitar a veure com ens podem informar d'una manera que realment sigui el més real possible i que ens permeti actuar en conseqüència.
També hi haurà tallers de creació de bosses amb lones reciclades, una gincana, sí, que això també està molt bé, sí, perquè això és divertit, aprendre, sí, i divulgar de manera divertida, sí, és molt important, no?
Sí, sempre en les jornades que fem cada dos anys, sempre activitats molt lúdiques i creatives i artístiques i també de posar mans a fer feina, no? Llavors, per exemple, aquesta creació de bosses que comentaves a partir de lones que tenim aquí a la mateixa universitat que volen reciclar, gràcies també a la col·laboració d'aquest col·legi de Santa Mònica que vindran a adornar-nos pues, això, com se poden fer aquestes bosses a través d'aquest material. Està oberta a qualsevol persona interessada, encara queden places. Després també, com comentaves, una fira on les entitats ecologistes que ofereixen voluntariat o participació activa ens diran en què podem actuar i ho faran, pues, com comentaves, a través d'una gincana, jocs participatius, tenim petits premis i qüestions que poden motivar la participació. També aquest taller per nosaltres és superimportant, el de futurs ecosocials a la UIB, perquè fa anys hi havia col·lectius més actius d'alumnes com EcoUIB i feministes i ecofeministes, que després de la pandèmia s'ha notat molt que ha costat, no? Perquè va ser com un abans i un després. I, bueno, pues, acompanyar, impulsar, facilitar aquests espais de trobada, que en el dia a dia potser no són tan fàcils d'aconseguir, per nosaltres és molt important en el marc de les jornades. I pues, també animar el voluntariat, que és una part molt important d'actuar per transformar.
Demà i divendres, en els campus de Suïbé, a l'edifici m'has dit...
Margalida Comas i Camps. També hi ha Camins de Pensament que se fa simultàniament a la Seu Universitària de Menorca i aquí també per no només pensar d'una forma asseguda i molt estàtica, sinó caminar i reflexionar gràcies a la participació també de l'Oficina de Saludable i Sostenible d'aquí a la Universitat i d'altres molts serveis que també fem. Tota aquesta feina la fem en xarxa. No seria possible des de l'oficina fer tot això si no tinguéssim un munt d'aliades fora i dins de la universitat. Hi ha moltes entitats que podeu consultar a la web de la nostra oficina, on apareixen els seus noms que han fet possible que això se dugui a terme i també el més com creatiu i de qualque manera que és un reclamo important per qualsevol persona que potser no ho sàpiga, tenim una clausura amb l'obra de teatre Zumo de Remolacha de produccions Cor de Terra, que quasi podrien dir que és un preestrena perquè només s'ha fet a València.
Zumo de remolatxa deu ser molt dolç, perquè de la remolatxa se treu el sucre.
Sí, a més és que és molt interessant, perquè, bueno, no sé si heu pogut mirar un poquet, animaria la gent que ho miri, que si pot venir que vingui, que encara queden cadires buides, al Teatre del Mar el divendres a les 7, perquè realment és una obra de teatre creada, és autobiogràfica, en la que participa també en Fernando Valladares, tenim una, actrius com una Cristina García, l'actor Manuel Canchal i el texto es de Tomás Verdú, en el que està basat en el que va passar en el Palau de Congressos, amb tot el tema de que els activistes i acadèmics que volien cridar l'atenció de la no acció i de inacció per part del govern i varen tirar pues, tumor de remolatxa en els lleons. I, bueno, és, no vull contar massa més, però valdria la pena que la gent s'apropi a omplir el teatre i aprofitar a conèixer com l'activisme acadèmic també surt de les seves fronteres per poder cridar l'atenció i reclamar i exigir que hi hagi actuacions.
Demà i passat demà, actua ara. Emergència climàtica en l'era de la desinformació en els campus de Suïbe. Recordeu, pensa globalment i actua localment. Una petita gest de cada un de nosaltres podria fer canviar el món. I està en mans nostres. Ruta Escribano, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Estarem en contacte, m'assembla. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí, això continuarà. O sigui, exacte. Encantada d'haver pogut participar avui.
Ciao. Igualment, moltes gràcies. Nosaltres ara, d'aquí un instant, no deixem de parlar de medi ambient perquè parlarem de set serps que s'estan menjant les sargantanes. Tenim un verdader problema. Cecília, no vos mogueu, serà d'aquí un minut.
Altres ràdios, diversitat.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El 1983, quan Duran Duran cantaven aquest The Union of the Snake, l'unió de la serp. I per què posant The Union of the Snake? Idò perquè el govern ha estat fent aquests mesos jornades de formació pel personal d'esports de Balears per ensenyar als operaris a controlar l'entrada de serps invasores que entren en vaixells. La majoria d'espècies invasores, per no dir totes, arriben per via marítima dins les aigües de jazz de les embarcacions o dins espà d'arrel de les plantes que venen de fora. Fa 400 anys varen tenir el drac de Nacó, que pobre animal, va venir dins el jazz d'un vaixell, i era un cocodril, imagineu-vos. Així arriben també les serps, que s'han convertit en un problema per a la nostra fauna. Estellesses ha fet el consorci per a la recuperació de la fauna, el COFI, i la policia portuària, tot coordinat pel govern. I així han après a detectar serps en els arbres que arriben per via marítima. Saludam Tomàs Bosch, que és cap de Servei de Protecció d'Espècies del govern. Bon dia, Tomàs, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Com et heu ensenyat, com se pot saber, ara per un profà, si hi ha un tronc d'un arbre o un pa d'arrel, hi pot haver-hi una serp amagada? Hi ha símptomes?
Quan es tracta de mirar llocs on poden amallar-se, on se podrien trobar, no? Bàsicament, el que se'ls ha ensenyat és identificar quines són les espècies d'arbres que s'ha de tenir més control, són les oliveres, alzines i llarrovers més grossos, de més de 40 centímetres de perímetre basal, i també detectar quines són les espècies més freqüents de serps o d'ofidis que ens poden trobar, sobretot de serps de ferradura, serps blanca.
Que sé que n'hi ha un parell que sí que són invasores, però n'hi ha d'altres que ja les considerem nostres perquè fa molt de temps que hi són. No, no és així, n'hi ha, sí, hi ha com una... Explica-me tu, perquè sé que n'hi ha una, sí, que ja és com si fos nostra, no?
Sí, hi ha serps de llarrilla i serps d'aigua que a Mallorca se consideren autòctones, perquè ja fa molt de cents d'anys que estan aquí i estan, diríem, la fauna d'aquí ja està adaptada a la seva presència, i a Mallorca hi ha la serp blanca, que també és de fa molts d'anys, no?
També m'imagino que els vivers, un que ven oliveres, un que ven arbres, també han de fer controls, no? Perquè ells també, és a dir, hauria un doble control, no? En esport i en els vivers, no?
Sí, bàsicament les dues mesures que va posar, aquestes mesures se van posar amb un decret llei a principis de 2023, bàsicament les dues mesures que va establir eren una limitació d'entrada durant uns períodes molt concrets, que són els períodes que hi ha menys risc de que puguin entrar set serps, és a dir, evitant que durant l'època d'hibernació de set serps puguin entrar, estan prohibit. Ara, per exemple, en l'hivern, des de d'octubre fins a 1 d'abril estarà prohibida l'entrada d'aquest tipus d'arbres. I l'altra mesura que va posar era, durant 6 mesos, des d'abril a octubre, tots els vivers han de tenir trampes de captura d'ofidis dins els recintes on tenguin aquests arbres.
Això m'ha resultat molt curiós, és ara dia 15, que acaba el termini per entrar oliveres, garrovers i usines. Per què en el període d'hibernació? Per què no les trobaríeu? Com és això? Per què ara?
Perquè el més bo de fer que s'amallin. Ah. Durant el període d'hibernació el més bo de fer que estiguin amallades dins el tronc, ja dins el... fins als cocials, i aleshores quan, durant l'estiu les serps surten, diríem, són més visibles, se'n van en llocs salatjats, no?
D'acord, que curiós. És que m'ha quedat l'atenció a això. En el COFI han ampliat plantilles, han posat milers de gàbies, però ja m'imagino que és dificilíssim capturar una serp, perquè no ja ho diuen en castellà, es corrizo com una serpiente, no ho s'ha de fer.
És molt complicat, Les espècies invasores en general totes són molt complicades, per això són invasores, són espècies que estan adaptades a colonitzar ambients i a substituir les espècies, diríem, autòctones de cada lloc. En el cas de les serps, sobretot la serp de ferradura, que ja tenim a Eivissa, que està fent tant de mal damunt la sargentana, i ara començam a tenir també a Mallorca, bueno, començam a tenir en quantitats, diríem, demogràfiques una mica ja preocupants a Mallorca. Especialista, diríem, en colonitzar i en substituir aquesta fauna, diríem, autòctona, i en provocar mals damunt dels ecosistemes propis de les nostres illes.
A mi hi ha una cosa que m'ha deixat bocabadat, que és el problema dels illots. Hi ha 149 illots a Balears, i estem de ses malgrats, per exemple. No me diguis que una serp de ferradura neda des de Santa Ponça fins a l'illot dels malgrats. És així, com que mai arriben?
És molt probable.
Perdona, que t'he perdut. És així?
Sí. molt probable. Que arribin... Sí, és així, és així. És molt probable que arribin, edant, i de fet està constatat ja aïllats d'Eivissa i també a Malgrats, no? El tema és que això és el que pensem de la conselleria, quan els recursos tròfics de les illes principals es xassegen, com passa com ha passat a Eivissa, que les poblacions de Sargentana, que eren el seu aliment principal, estan davallant, les pròpies serps, per expandir-se, per ser propi instint de supervivència i de colonitzar també nous territoris, se llancen a la mà cercant aliment, no sé si cercant aliment dins el medi marí, o si no, o intuint que hi pugui haver una illa més enllà de la mà.
Mare de Déu! Buah, lo que és supervivència animal. Clar, és que són serps. Clar, i jo m'imagino que a banda de les sargantanes, les serps s'han de menjar els ous de tots els ocells que n'hi ha en els illots, no?
Clar, això és un dels perills que també tenim, no només les sargantanes, sinó els ocells marins, com en una nota, per exemple, que es puguin menjar ous, es puguin menjar polls... Però no només ocells marins, sinó aus i animals passeriformes, és a dir, aus petites, fins i tot a tramuntana podria menjar el ferreret, no? Aleshores, el que fa Scofip és, d'alguna manera, trampejar aquelles zones que són més ambientalment, des del punt de vista biològic, més riques o més necessàries, que hi pugui haver aquestes espècies protegides que necessiten guardar de...
Tomàs, crec que t'he perdut. Me sents? Hola?
Sí, ara te sent, ara te sent.
És a dir, que a Mallorca mos haurem de posar com a Austràlia, en pla de no deixar entrar ni una formiga, perquè allà, el problema que van tenir els conills, de llavors, Austràlia és pràcticament infranquejable. És que arribarà un moment que no mos quedarà altre remei, perquè si comencen a entrar espècies invasores i espècies invasores, és que ja no tenim ni les cucaratxes de quan eren menuts, ara són les americanes, ja no hi ha cucaratxes negres. És que és increïble el mal que fan les espècies invasores, no, Tomàs?
Ja crec que les mesures de bioseguretat, de control d'entrada a ports, són bàsiques i mos haurem de posar les piles entre tots per evitar noves entrades, per evitar controlar ports, no? Perquè una vallada entre una espècie invasora o se la talla tot d'una i se la controla tot d'una, si se la deixa un mínim temps i un mínim espai perquè pugui avançar, li dona molt avantatge, perquè són espècies que estan molt preparades per això, per colonitzar nous territoris, i viven d'això d'alguna manera, no? La seva, així com les espècies d'aquí, seu fortes, que estan adaptades en el lloc d'aquí, les espècies invasores s'adapten a lo que hi ha en cada moment,
clar,
no?
Poques paraules, hem de fer escat bé. Un altre dia quedam, Tomàs, perquè te vull demanar sobre si són certs segons quins vídeos que hem vist darrerament d'ossos rentadors, els coneguts mapatges, ubicats a Mallorca, o si podrien ser un fake, i també quin perill poden representar els mapatges per la nostra fauna autòctona. Tomàs Bosch, és el cap de Servei de Protecció d'Espècies del Govern. Gràcies per atendre'ns i per la feina que feis. Tomàs, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Nosaltres ara tot d'una anem en la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Nova ocasió per saber ben com som les mallorquines i els mallorquins, i avui toca saber què menjam. Joan Ferrés.
Ah, sí, Jaume, hi diu molt, també, de fet, de com som, a partir de què menjam, perquè avui mos apropam a la nostra cultura gastronòmica, i en aquesta ocasió, atenció, perquè ens fixam en un tipus de cant, que és la de mè. La La carn de mer ha estat un producte de valor de la gastronomia mallorquina, però fins fa uns anys hem de dir que la producció era insuficient o era de baixa qualitat i existia aquesta necessitat de fer de la carn de mer ecològica un símbol, bon dir, de qualitat, que ho és, de sostenibilitat i també d'arrelament en el territori. I amb aquesta idea hem de dir que va néixer el projecte Mer Ecològic, que des de 2015 fa feina per donar visibilitat a un producte que, malgrat la seva abundància a l'illa, es comercialitzava molt poc. Per això avui en volem parlar amb Madalena Adrové, que és implicada en aquest projecte, i veterinària d'APM. Madalena, què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Madalena, gràcies per atendre'ns. Veiem que amb el mer ha passat... és un de molts exemples d'aquells bons productes que tenim a Mallorca, però que fins ara no s'ha volgut reivindicar de qualque manera, no?
Exacte. Sí, en aquest cas va passar que hi havia molt de productors d'oví, de carn, amb extensiu i ecològic, que no trobaven sortida en el mercat per posar en valor precisament aquest producte diferenciat, ecològic, i l'havien de vendre convencional i competir amb carn convencional d'una qualitat inferior. I Ecològic de Mallorca va sortir com un projecte de promoció per precisament donar visibilitat en aquesta qualitat diferenciada d'aquest producte i va agrupar productors que estaven interessats en donar-li aquest valor, se va crear un grup que després se va convertir en una cooperativa que actualment l'està comercialitzant, que és Pagesos Ecològics de Mallorca, i el projecte ha consistit en això, en crear aquesta, ajudar a crear aquest grup, crear una marca diferenciada sobre sa carn, o sigui, hi ha un procés de selecció d'aquestes canals ecològiques que se volen vendre amb aquesta marca, se revisen totes abans d'introduir en el mercat ecològic i se'ls hi posa un segell distintiu que podeu identificar sa carn amb un segell de tinta alimentària amb el logo del CBPAE, el certificador d'ecològic, i paral·lelament hem anat fent bastantes campanyes de promoció, tot el que hem pogut per donar a conèixer aquest producte diferenciat i que els consumidors el puguin trobar.
I Magdalena, en quin punt vos trobeu ara? Encara segueix en creixement la demanda de carn de mer?
Sí, ara, per sort, aquests darrers anys, després d'anar fent molta feina, molta promoció, han anat sortint més clients, hi ha més demanda i se comença a valorar molt més aquest producte. La gent ja només, no només els demanen els ramaders carn i es preu i tria lo més barato, sinó que valoren que no estan comprant, no estan pagant el mateix producte. Aquest producte són animals criats a base de pastures, que l'alimentació és molt diferent a una carn a base de piensos a nivell de qualitat nutricional. Després, per les persones, pels consumidors, canvia molt el perfil d'àcids grassos, són greixos molt més saludables. Clar, tots aquests trets diferencials, tant de benestar animal dels animals, des de la seva alimentació, que repercuteix després en la nostra. Tot això, a poc, hi ha més consumidors que ho van valorant.
Se comença també a fer la passa de vendre fora de Mallorca, o això és més difícil?
Bé, per ara sí que tenim qualque venda puntual a la península, però de proximitat a Catalunya, però tampoc és intenció anar fora, perquè si veus poder tenir un producte de qualitat a Mallorca, que quedi a Mallorca i se pugui valorar aquí.
Jo te volia demanar, Magdalena, que en què se diferencia el mer ecològic? Perquè, clar, per exemple, les gallines, ja sabem exactament, per desgràcia, ho hem sabut darrerament, en què se diferencia una gallina que posa els ous de número 0 o de número 1 amb una de número 3. Què menja un mer ecològic i què menja un mer d'aquests industrials de grans superfícies que van tan barats i que van així a les totes? Quina diferència entre un animal i l'altre?
Aquí també hi ha, igual que en les gallines, hi ha diferents graus de producció. Tindríem, com dius, aquest extrem de menys d'indústria alimentària, perquè allò és més indústria que granges, que són animals, doncs, com amb totes les altres espècies, molt forçats en el seu límit per produir, que de ben joves ja se deslleten de ses mares, se'ls comença a introduir a menjar pienso, i en poc temps se'ls engreixa molt a base de pienso, que és un aliment que no està preparada la seva fisiologia per menjar això, així com una gallina, un porc, sí que són omnívors, mengen gra, i estan avasats en aquesta alimentació, en el cas de remugants, com són les ovelles, també les cabres, les vaques, aquests animals són herbívors, necessiten herba, necessiten fibra per fer una bona digestió. Quan els passa de pienso, clar, és una... els hi estalvies feina de fer la digestió perquè el pienso ja és un aliment més concentrat, però els hi fas mal en el seu estómac perquè no estan avasats en aquest xute, diguem,
ja,
tan potent de cop amb aquest tipus d'alimentació, no? Per tant, són animals que, mira, com se sacrifiquen ràpid, engreixats, no arriben a tenir els problemes, però van molt forçats en la seva fisiologia. A part de que això després repercuteix, com deia, a la qualitat d'aquesta carn, el perfil de greixos és molt diferent, són greixos més saturats, en canvi en pastura, que és la seva alimentació natural, són més insaturats i poliinsaturats, i a part se nota moltíssim l'aroma. Això ha fet molt de mal, o sigui, en el sector carni o vi, perquè molta gent ara relaciona la carn de mes amb aquest gust fort, amb el que criuen el xoteja.
Que més xoteja,
aquesta
fort, sí.
Aquesta fortor es despienso. I nosaltres ho diu, podem demostrar clarament, perquè amb els nostres nens, que a més són més grossos, són més majors que aquests que se sacrifiquen amb industrial en pienso, només han menjat herba i no fan aquest gust. La gent relaciona, els nens, com més grossos són, més gust fan també, perquè clar, com més grossos i més pienso han menjat, més gust fan. Però en aquest cas, les diferències de gust són molt clares. Això seria un extrem. Després, m'on anem a el que, per sort, trobam més a Mallorca, que seria producció extensiva, que és molt més respectuosa amb els animals. Sí que tenen una base més d'alimentació de pastura, que serien pues, la majoria d'ovelles que estan abatats a vora per aquí, per Mallorca, per les nostres finques. Què passa? Que entre l'extensiu i l'ecològic hi ha un vot més de qualitat respecte, o sigui, en tots els casos els animals tenen accés a l'aire lliure i a pastures, això és el concepte general d'extensivitat, però amb ecològic se garanteixen, per exemple, que no hi hagi tractaments mèdics, químics de síntesi, o estan molt restringits només en casos puntuals com a tractament quan el veterinari ho considera, i només fins a 3 tractaments a l'any, per exemple, això en convencional, per extensiu que siguis, tu tens una guarda de 100 ovelles i 10 comencen a tossir i hi pots per antibiòtic a totes.
Clar.
Que això se fa molt de rutina amb ecològic. Aquests tractaments antibiòtics estan molt més restringits. Després, l'alimentació també, per molt que sigui extensiu, se pot suplementar, o hi ha grau d'extensivitat en què les mares són extensives, però després els nens, els de sa pare, els de tanca, els engreixes també en pienso, en cardes ecològic està restringit, el consum de pienso com a molt pot arribar al 40% de tota la seva ingesta, i ja és una limitació més afegida per garantir aquesta alimentació a base de pastures.
Això és a mi m'ha cridat molta atenció això que has dit, de que a mi que xoteja pot ser per l'alimentació i no per l'edat, i que molt curiós això, jo exacte, no ho sabia, i segur que molta gent no. Ara que no m'ho sent ningú, te vull fer una pregunta a dit al personal. No, és que ja som un fan de les panades, veiem panades tot l'any, però clar, tu saps que panades de me o de xot només n'hi ha per Pasco. Què passa amb la carn de panada de me durant la resta de l'any, que és que no existeix, se volatilitza, se'n va a una altra dimensió. Per què no hi ha panades de xot o de me la resta de l'any? Això és una qüestió dels forners, perquè, clar, jo em menjaria tot l'any de me, però només n'hi ha per Pasqua, les he de menjar de porc. Tu saps per què?
No, sí que és vera que sempre ha estat un consum com a molt més lligat en aquesta tradició, les festivitats de Pasqua. També si pensàvem que són animals que tradicionalment, abans de que arribessin aquests processos tan industrials, anaven lligats a la pastura, com el que ara intentem fer en ecològic, la pastura ve ara a mitjan tardor i hivern, i lo lògic és que els animals vagin nascent ara, puguin créixer en les millors pastures de hivern i estan a punt per consumir per Pasqua. Vull dir que té aquest sentit de que si tu segueixes el cicle natural, no forces els cicles de producció.
Menjar de temporada, en poques paraules. Menjar de temporada. Ara m'entens. Clar, és que jo són llonguet, m'entens? Els meus predins eren d'esplà. Però per això jo són llonguet i no sabia això de menjar de temporada, clar, ja ho entenc.
Per veure que hi ha diferents èpoques de parts i més o manco, però hem de pensar que lo normal i lo fisiològic, si tu no els hi forces el ritme, és que els animals estiguin a una temporada, quan hi ha menjar de qualitat, no tindrem molt de menys de qualitat en l'estiu, que només tenen arròs tou i que tenen per Mallorca.
Tens raó, com les matances, com el vermà, com tot, com el que toca, quan t'estén de carxofes, ara m'entenc. Perdona, i perdó a tots els ramaders, i perdó a tots els ramaders, no, però és que és una pregunta.
És una observació de el pic de producció ve més en aquelles dates de forma natural, però ja ni comença ara, i per Nadal ja n'hi ha molt, gener, febrer, vull dir que se pugui desestacionalitzar un poc i que se pugui consumir durant tots aquests mesos d'hivern-primavera, seria lo ideal, i que no tinguem només el boom de demanda per Pasqua, perquè ara ja ni comença bé i han de trobar una sortida i a vegades costa. Però sí, el tema és que tenim animals de molta qualitat en hivern i primavera, i en canvi hi ha molta demanda, també més en restaurants, hotels i això, en l'estiu, quan no tenim animals. I aquest xip, així com en Horta, ja la gent ha anat integrant els productes de temporada, que no tindrem auberginis per gener, amb aquest tema de carn lligada a un cicle natural de pastures, també s'ha d'entendre aquesta estacionalitat.
Després hauríem de demanar als forners a Messis i Retria, perquè clar, ells han de fer el que han de vendre, els forners, jo també ho entenc, perquè clar, no pot quedar res a sa prestatgeria. Però Magdalena Drover, del projecte de Mea Ecològic i APAM, moltíssimes gràcies per la feinada que feis a l'Associació de Productors d'Agricultura i Ramaderia Ecològica, i aquí sempre i bé sempre reivindicam els quilòmetres zero, el producte local, primer el nostre i després, si ja no en tenim, ja ho durem de fora. Magdalena, moltíssimes gràcies. Estarem en contacte. Moltes gràcies. Nosaltres ara, d'aquí 30 segons, anem amb en Xavi Olivier i el seu món de paraules.
IB3 Ràdio és història.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster. Dali, Toni!
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat, moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol!
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
El dia Mallorca.
Bueno, Xavi Oliver, com estàs?
Jo, bueno, que era.
Molt bé. Esteu un món de paraules.
Món de paraules. Compte-mos. Hem estat dues setmanes amb en Joan Ferrés.
Sí.
També l'estim molt, però t'enyoraven també. És a dir, aquí... Fas bona cara, no sé per on has parat.
Perquè està fent voltes per Mallorca, que és el més maco del món.
I has fet voltes per Mallorca, però nosaltres aquí cada dimecres, Jaume, viatjam a un territori a través de la seva llengua. Avui anem al nord, al nord d'Europa, una illa de foc i gel, on les cascades i els volcans conviuen amb glaciers glaceres immenses, eh? Un lloc on les nits d'hivern són llargues i les aurores boreals ballen al cel i on es parla una de les llengües més pures i antigues del continent. Saps on viatjam?
Oh, això només pot ser Islàndia.
Islàndia, efectivament, Jaume, és una illa de l'Atlàntic Nord amb poc més de 370.000 habitants, però amb una riquesa natural i cultural immenses. La seva capital és Reykjavik i gairebé dos terços de la població hi viuen a prop. Islàndia és famosa pels seus volcans actius, geysers, glaceres i fiords, així com per ser un dels països, atenció, amb millor qualitat de vida del món. La seva llengua és l'islandès, i aquí volem arribar perquè és un autèntic tresor. Descendent directe del nòrdic antic, s'ha mantingut gairebé inalterada durant milers d'anys. Durant mil anys, perdoneu. Tant és així que un islandès actual pot llegir les antigues sagues medievals sense gaires dificultats. Entre altres coses, perquè hi ha una consciència lingüística molt arrelada. Sabies que Islàndia té el major nombre d'escriptors per càpita del món?
Que curiós, perquè no, 370.000 habitants, molt, sí, molt sí, d'escriptors.
Sí que ho és. Tu hi has estat mai?
No. No, no, conec molta gent que ha estat, però diuen que has d'anar, que les fotos no fan justícia, que és tan aclaparant el paisatge, que diuen que s'ha de veure en persona. Tu has estat?
No, no, m'agradaria, però. I podem anar qualque dia, si vol, ja.
Escolta.
Reykjavik, per allà, veiem en què
trobem. Quina meravella.
Sí, perquè és com una màquina del temps de ses paraules, eh? No han canviat gaire des de l'edat mitjana. Com dèiem, els islandesos poden llegir sense dificultat un text escrit 800 anys enrere. I això se deu a l'aïllament d'Islàndia. Com que és una illa petita i llunyana, ha tingut poques invasions i influències. I l'islandès sona així.
Á miðvikudaginn verður fjörug formúlukvöld. Við skoðum öryggismál ökumanna og fjöllum gengi keppnisliða í mótum ársins. Formúla 1 aðeins og eingöngu í sjónvarpi allra landsmanna.
Si l'islandès pertany a la família germànica septentrional, com el danès, el noruec o el suec, però és molt més conservadora. Atenció a les curiositats. Té lletres pròpies, com la P, que té una ratxeta que la travessa i que sona thorn, o la D, que té també una ratxeta que la travessa, que representa sons semblants a la TH anglesa, que seria aquell de things, o this, o sí, sí. Thinking. Les paraules poden ser molt llargues i s'estimen més crear neologismes originals en lloc d'importar termes estrangers. Per exemple, Jaume, tolva, vol dir, bé, no ho he pronunciat, a la mallorquina, tolva vol dir ordinador, i ve de tala i volva, és a dir, tala és nombre i volva evident. O simi, que vol dir telèfon, ve d'un mot antic que vol dir fil.
Que curiós.
Arran de tot això generen aquestes noves paraules. I té una gramàtica complexa amb quatre casos, nominatiu, acusatiu, datiu i genitiu, i conjugacions especialment riques.
Ara ja m'ha recordat la classe de llatí. Bueno, i hi demà paraules imprescindibles aquestes que sempre m'ensenyes a dir.
Quines exacte. Són? Les imprescindibles són gràcies, que se diu tac, també tac fir, són gràcies a per tu, gràcies per això. Bon dia, seria goandagin. Perdó, afsakio, i més formal seria, seria més formal com disculpi, a dispensi, sí. I adeu, bless, això ho diries informal, que és que més sovint se fa servir, o també vertusael, que és més formal.
Sona viking, eh? Sona Eric el Roig, sona així com tu has dit, entenes, noruec, sí.
Clar, és que realment ho és que, i és que xerren avui, els islandès que avui se xerra és molt proper en els que xerraven els vikings fa mil anys. Vegem ara algunes dites i expressions islandeses. Men, si en coneixes els significats. Això és concurset de cap any de setmana. Bueno, men, Ao hafa koku ok eta hanalika. No, és una broma. És a dir, això és quan no se pronuncia, és diferent. Sí. Però, bueno, diuen, tenies pastís i menjar-se'l també. Què vol dir això, Jaume? Què vol dir?
Sí, I want it all and I want it now. Amb estar allò calent poden apagar l'estufa.
Exactament.
Curiós, perquè té la eta, que ve de set llatí, igual que en el basc, que significa i. La nostra i llatina i la i grega castellana ve de set llatí, és una conjunció copulativa, molt curiós, sí, perquè sí. Ho he vist en una altra frase, sí.
Ai, de figura't, clar, i això vol dir voler tot a l'hora.
Sí.
Llavors em diuen, sic és l'homo sense llibres.
mira, Blindur el Boklaus Maur, per fixa't que sec, Blindur, com se diu sec en anglès?
Blind.
Per tant, aquí ja he trobat una altra relació.
Jaume, ets una maquineta.
Sec és l'home sense llibres, però què significa? Que el coneixement te farà...
Dóna visió.
Visió.
Però, clar, el coneixement dóna visió. Sé que ets homo sense llibres, exactament. Una altra, va. Molts són forts encara que siguin petits, que això seria Margur et Nar Bohan Sesmar.
Clar,
molts són forts encara que siguin petits.
Sí. Soy 7 veces más fuerte que tú y muy veloz, com en David el Nomo.
Exactament.
No? Que sa força
no depèn de...
No hi ha enemic petit.
Salçada,
sí.
I llavors una que se fa servir molt, només una mica, és com dir, només un poquet, diuen barasma. I això vol dir això, només un poquet.
Poquet.
Molt bé, Jaume, escolta, matrícula d'honor. I walk through this land. Una cosa curiosa és que, a diferència de molts altres països, Islàndia gairebé no ha rebut grans migracions històriques. Això ha permès que l'islandès se mantengui molt pur. Tot i això, avui dia, amb la globalització, la migració, l'anglès com a llengua internacional, l'evolució no és la mateixa. En resposta, hi ha una consciència lingüística molt arrelada i els islandesos fan un esforç per protegir la seva llengua. Per exemple, com han dit abans, en lloc d'adoptar paraules d'altres idiomes, n'inventen de noves per als termes moderns. Clar, com comprendrà, Jaume, els vikings no tenien cap mot per referir-se a ordinador o telèfon.
Clar, exacte. Molt curiós, perquè en el basc també passa. A l'autobús li diuen autobús OAC, en el telèfon li diuen telèfon OAC, és a dir, no diuen telèfon, diuen telèfon OAC, és a dir, ho adapten. Però clar, fins i tot si migració i no ho tens, en els islandesos no han abandonat. Xerren igual que fa mil anys, tu ho has dit abans.
Exactament, talment vikings, els islandesos és un exemple de resistència lingüística. I les llegendes, Jaume, arriba el moment de les llegendes. Són molt presents en la cultura popular islandesa. Les figures protagonistes són els trolls, els elfs, gegants, déus nòrdics, fantasmes, criatures marines... La narrativa que més m'ha agradada ha estat la dels elfs, que se li diuen Hoodfolk, que és el poble ocult que ells habiten. Segons la tradició, aquests éssers vius viuen dins grans roques o turons. Són invisibles, però conviuen amb els humans i protegeixen la natura. I algú, si algú gosa molestar-los, poden causar malalties, mala sort o accidents. És a dir, que molta atenció amb els elfs. De fet, encara avui a Islàndia hi ha carreteres que se desvien per no travessar una roca que se creu que és una casa d'elfs. Les autoritats, per si de cas, fins i tot s'estimen més respectar les creences populars abans de que arriscar-se.
Molt ben fet.
Sí, un dels casos més famosos va passar el 2013, és a dir, no fa gaire, quan unes obres a prop de Reykjavik es van aturar perquè els veïnats asseguraven que hi havia un poblat d'elfs a la zona. I clar, l'empresa constructora finalment va acceptar canviar el traçat.
Això és verdaderament increïble. Sí, en ple segle de 21 i encara respectar els elfs. És meravellós.
Exacte, sí, sí. A Islàndia, la llegenda i la realitat conviuen, ja ho veiem, dia a dia. Molt bé, Jaume, arribem a la recta final d'aquesta secció. Hem agafat la via de tornada. Avui hem viatjat fins a Islàndia. Han descobert que la seva llengua és un pont amb el passat viking. Hem après que l'islandès conserva lletres com D o P en ratxetes que travessen aquestes lletres i que crea paraules noves en lloc d'importar-les i que fins i tot avui és capaç de connectar amb els textos medievals. És una llengua de poesia i llegendes, terra d'escriptors, mar i volcans, que continua viva gràcies a l'orgull i la tenacitat d'un poble petit, però alhora immens. Ja saben dir tac. Què volia dir tac?
Gràcies.
Molt bé,
tac,
home, és
Xavi, tac, Xavi.
Tac a tu. Que sense llibres un home et sec, sí. Diuen, i que fins i tot en un país de foc i gel la llengua pot ser el tresor més resistent. Tot això és Islàndia.
A mi de menú m'agradaven molt els còmics, ara se'n fan pel·lícules de Thor, el seu martell, que era fill d'Odin, un dels déus, escandinaus, i... El martell d'en Thor me semblava... Ara no he vist les pel·lícules, sé que...
Era una sèrie, famosa sèrie de vikings, jo tampoc l'he vista.
Sí, la sèrie de vikings paga la pena, però la veritat és que és un... No sé, Islàndia... Tens raó, qualque dia... hem d'anar.
Això sí, no és gaire barat, és un cafetet, no, ja un cafetet 5-8 euros m'han dit que...
Bon Jesús!
Sí, sí, corre-te per allà.
L'haurem de veure a mitges. Bon, anem escoltant en Lee Marvin, el seu Wandering Star, perquè me recordo quan era menut, la pel·lícula sí. La llegenda de la ciutat sense nom. Era una canció tradicional irlandesa.
Irlandesa, ho sabem,
molta sí. Prop d'Islàndia.
Sí, però bona, escolta, idea, amb aquests, aquesta fagota. Sí. Jaume, tac.
Bon. Tac a tu,
tac a tu,
Xavi.
Que vagi bé.
Salut.
Bon dia a tothom.
Tornem demà. Fins demà.
That didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only